maquinària d'hostaleria i restauració i també en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2. Decofred.com. En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
Els que ens seguiu ja sabeu que darrere aquesta sintonia ve la Lorena Grau. Molt bon dia.
Bon dia,
benvinguda de l'Associació de Voluntaris de l'Hospital Neuropsicòloga, que avui ens parla de cuidar del cuidador.
Cuidar del cuidador, sí.
És clau d'èxit.
Tu diràs.
Sí. És que si el cuidador no està ben cuidat, poca feina podrà fer amb el malalt, eh?
I tant. A vegades pensem que saber de les malalties i tenir informació és suficient i està clar que en aquests processos l'important és aprendre't a cuidar com a cuidador i poder atendre, no, les persones que tens amb aquestes patologies.
I això, què? Com es fa?
I com es fa?
I això com es fa?
On ensenyen d'això?
Sí.
Bueno, és una cosa que és autodidacta, que un va aprenent a mida es va trobant en segons quines situacions, oi?
A vegades sí, per desgràcia a vegades sí que s'ha d'aprendre, no, el dia a dia i en el procés, però bueno, sí que des de les sessions que es fan a l'hospital, doncs el que procurem o intentem és acompanyar, no, amb aquestes dificultats, amb els familiars, i perquè vagin, no, gestionant tota les situacions que es produeixen. Jo crec que amb els cuidadors és molt important que tinguem en compte que, igual que hi ha un canvi de rols, hi ha un canvi de la situació actual, hi ha un trencament, no? Ja no només en la situació familiar, sinó que moltes vegades els cuidadors doncs encara estan en una situació laboral, doncs han de fer una reorganització de tota la seva vida per poder atendre aquestes persones, no? I per tant, clar, això produeix una sèrie de conseqüències a nivell emocional pels cuidadors que són difícils de gestionar.
Recordem que parlem de persones dependents.
Exacte, persones que tenen algun deteriorament cognitiu, alguna demència, no, que estan, pot ser que estigui en fases inicials o pot ser que estigui en fases una mica més avançades. Llavors, bueno, nosaltres sempre tenim en compte que s'han de detectar, no, quan comencen a haver-hi aquests sentiments, aquests símptomes, no, que són, a vegades són el que ens alerta, no, de que realment hi ha una sobrecàrrega com a cuidadors.
Aquests símptomes
poden ser des d'insomni, fatiga, depressió, ansietat...
Caram.
Poden ser, bueno, sentiments de frustració, no? Hi ha una sèrie de símptomes que...
De voler fer més i no poder fer més.
Exacte, culpabilitat.
No, clar.
També és un altre sentiment que va molt lligat, no, amb aquest tipus de cura, no, de les persones.
Jo no fa massa parlava amb una persona que fa de cuidadora, amb més gent, per sort, no? El que passa que, a banda de... Diu, està molt bé fer-ho amb més persones. Diu, el problema és que, clar, hi ha un dia en el que no pot ningú, perquè és que tothom sé la seva vida i no pots deixar la feina perquè és que si no ja no menjaries, no? I diu, i a vegades sembla, entres en una mena de mercadeig a veure de qui va, et sents fatal.
Sí.
Diu, i després quan estàs en aquell lloc et sents molt culpable d'estar com alliberat, no?
D'estar allà i no estar cuidant el malalt, no?
I aquesta ja és una fase, crec, molt positiva, que sàpigues demanar ajuda i de delegar, no, amb altres persones, perquè normalment en les fases inicials de les malalties, moltes vegades el que ens trobem, perquè diguéssim que hi ha quatre fases, no, del cuidador, que seríem acompanyat amb el tema del dol, no, perquè és un dol, és un canvi de situació i de rols, no, però sí que en les primeres fases el cuidador realment està molt desbordat, moltes vegades és un sol cuidador que comença, no, amb aquesta cura i per tant, clar, en aquestes primeres fases els hi costa molt primer organitzar-se, després buscar ajuda, perquè moltes vegades sents que ho has de fer tu i que et sents culpable si li demanes a algú, no? Per tant, demanar ajuda ja seria quasi la tercera fase, no? Que ja de camí a l'última fase, que seria l'exitosa, que és quan ja estàs organitzat, ja no només ja les cures es tornen quotidianes i per tant ja tens una agilitat molt més gran, i és quan també busques espai per tu, no? Per tenir temps lliure.
Hi ha possibilitat de tenir espai per un mateix?
És el que s'intenta.
Clar.
O sigui, jo penso que és com, bueno, en l'última fase es diu exitosa per aquest motiu.
Perquè com tu fas? Si tu ets l'únic cuidador d'un malalt dependent, com ho fas per tenir espai per tu?
Clar, jo penso que, a veure, sí que hi ha situacions en el que només hi ha un cuidador, clar, però jo penso que hi ha altres vegades que sí que hi ha altres cuidadors, però que hi ha un rol, no?, com a família, que a vegades costa canviar-lo i demanar ajuda a altres persones, però penso que el treball està en també buscar una mica xarxa, no?, encara si no és per família, doncs a vegades inclús amics, no?, amics propers que et poden donar un cop de mà en un moment puntual.
Clar, el que passa que no,
clar, però això deu ser
que és una feina, no? A veure, que tampoc, que estic pensant en tot el que sap una persona que es dedica moltes hores al dia a cuidar una persona en aquestes condicions. Clar, no és com deixar... A veure, en el fons és com deixar un nadó acabat de néixer, no és com deixar un nen de 5 anys, sinó un nadó, no?
No.
Sí. Que tenir cura d'un nadó has de saber una mica de què va, no és el mateix un nen de 5 anys que...
Malgrat els bebès no venen amb manual d'instrucció,
no.
És una cosa que tu vas aprenent mica
sí,
en mica.
Sí, però hi ha gent que ara li deixes un nadó de 3 dies i li agafa un jamacuco, d'entrada veu el cordó umbilical i pensa, ara què fas, no? En canvi, un nen de 5 anys o 6 anys, sembla que tots el portem al parc, el convidem una Coca-Cola amb patates i no passa res, diguem.
Això és important, jo penso, tenir, o sigui, buscar una bona xarxa. Per exemple, nosaltres de l'hospital, el que procuro des del programa és intentar assessorar les famílies amb tots els recursos que hi ha, no?
N'hi ha? Treballen... Lorena, n'hi ha?
Clar, a veure...
Les famílies poden tirar de recursos...
A veure, això
públics?
És el que s'intenta perquè, per exemple, no, amb el tema de la llei de la dependència, que ara demanar un centre de dia...
Ja, però tu saps molt bé que la llei de dependència
ho sé.
El més calent a la higuera.
El que passa que, clar, si nosaltres podem començar tots aquests tràmits en l'inici de la malaltia, en el moment que es necessiten, per exemple, mentre no necessitem un centre de dia, a l'hospital, per exemple, tenim un hospital de dia, no? Que es fan teràpies durant tot el dia, dos cops per setmana... Clar, si nosaltres podem començar ja amb una estimulació, no?, des d'un hospital de dia, i mentrestant ja comencem a preparar tot el, no?, tots els papers, es fa la revisió de la llei de dependència, es pot començar a reservar centre de dia, el dia que ho necessites...
Vols dir que ja ho tindràs.
Ja ho tindràs. Ja. El problema és que, clar, moltes vegades jo trobo que les famílies pues, estan, no estan informades, no per, evidentment, culpa d'ells, sinó perquè en aquestes situacions està super desbordat.
Perquè
no?
La llei de dependència acaba arribant? Tard o aviat o no?
Acaba arribant. Hi ha un gran volum i últimament, clar, cada vegada hi ha més gent gran. És que és un problema que està a l'ordre del dia, no? Però penso que si nosaltres podem accelerar aquest procés abans, quan arriba, doncs és més fàcil, no?, que puguem tenir els recursos que necessitem. Evidentment, no n'hi ha per tothom.
Noies, fem una pausa.
I ara continuem. Molt bé,
perfecte.
Fins ara.
Amb l'Alona Grau, de cuidar el cuidador, no? I anàvem desgranant algunes idees molt interessants, no?
Sí. El cuidador ben cuidat, el malalt ben atès.
És que, de fet, els estudis el que diuen realment és que el cuidador és el que emmalalteix més. O sigui, a vegades el cuidador és precisament el que, no?, que es troba en una situació més precària que no pas la persona que cuida. I, bueno, com us deia, és això, és important que el cuidador estigui informat també de quins són els símptomes, no?, que ens alerten que aquesta cura realment està començant a ser una sobrecàrrega. Identificar-ho i poder acompanyar-los, no?
Estem parlant de malalties molt llargues.
I
els cuidadors segurament comencen amb molta energia, però cop i van passant els mesos i els anys...
Exacte. Bueno, jo penso que, clar, en un inici poder començar amb moltes ganes, però també comencen amb molta frustració.
O sigui, la primera etapa
realment és molt complicada perquè no saps el que vindrà, no saps ben bé el que has de fer i encara estàs en una etapa de negació, no? De ràbia, de per què m'està passant això.
De per què em passa a mi, no?
Exacte, per què m'està passant això. A la llarga, com tot, no? A mesura que pues, vas gestionant una situació i es torna més quotidiana, doncs aprens a buscar recursos, no? O allò que et serveix en una situació, doncs, utilitzar-la en una altra, i moltes vegades, com dic sempre, és un assaig-error. I moltes vegades hi ha error i tornes a començar i provar-ho d'una altra manera.
I després que cada cuidador o cuidadora és un món, és una persona que té que tenia una vida abans que passés això, que potser era molt activa, potser era molt poc activa. Clar, hi ha persones que suposo que han de fer més renúncia per fer això que no pas d'altres, no? A veure, renunciar al seu temps, hi ha unes renúncies que deu fer tothom, no? Però, per exemple, si una persona que viatjava renuncia més al que feia habitualment que una persona que no viatjava mai, per exemple, no? Que no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, però suposo que això també compta, no? La manera de ser.
No, i tant. No, home, jo penso que, clar, depèn de quin moment com a cuidador t'agafi a nivell laboral, a nivell familiar, doncs realment reorganitzar-te deu ser molt difícil.
I quins recursos tenim públics per lluitar contra tot això i clar, per ajudar els cuidadors? N'hi ha?
Ara, o sigui, nosaltres aquí a la zona, no?
Parlem de l'Hospital de Calella.
Sí, de l'Hospital de Calella, clar, tenim Hospital de Dia, no? Que bueno, ara mateix abarca doncs, una trentena de persones que venen dos dies per setmana i en tres grups.
Una trentena és el cupo o n'hi ha més que no poden entrar?
És una mitja.
Yeah.
El que passa que ara mateix tampoc estem... Justament ha coincidit que les persones que pues, a lo millor avança la malaltia i llavors hem de buscar un altre recurs. Yeah. Ara mateix no tenim... Penso
no hi ha
que
llista d'espera?
No. El que passa que és això, vull dir que volem... La idea és que ha de fer més difusió perquè clar. Puguem atendre més persones. A vegades també, clar, la dificultat de portar-los, no? Nosaltres una de les coses que demanem és que aquella persona vingui acompanyada.
Clar.
Això sí que és una dificultat.
I s'ha d'estar tota l'estona mentre es fa teràpia acompanyada
No?
És a dir, que la porti.
Exacte, vale. El porten a...
Que no sigui un recurs públic el fet de...
No, arriben a les 9:30, marxant a 4:45,
sí.
I estan tot el dia fent diferents activitats, és estimulació cognitiva, estimulació física, fan també jocs, fan una miqueta... Dos dies a la setmana.
Clar, ja són dos dies que el cuidador s'allibera unes hores.
Exacte.
Unes hores que per ell deuen ser or.
Clar, ara mateix és el que es pot oferir i el que fem és complementar-ho també amb la unitat d'estimulació.
Clar, i jo una pregunta que tinc és, i quan no hi pot haver cuidador?
Clar.
Va,
sí.
Perquè a veure, jo estic pensant que avui en dia si tu et trobes en aquesta situació i no pots deixar la feina per dedicar, per desgràcia, no?
Mm-hmm.
Perquè clar, és que si no menges ni pagues el lloguer ni tal, llavors ja no cal posar-s'hi, no?
Sí.
Llavors com ho fas si una persona d'aquestes no té a ningú que la pugui cuidar perquè té gent però només hi pot anar quan plega de la feina i tota la resta del dia aquesta persona no pot estar sola. Què pot fer aquesta persona? I tampoc pot pagar-li una residència perquè és que és més del que cobren un mes. Jo estic pensant
clar,
en aquesta situació.
No. Situació extrema, que segurament és,
és
el
és que
cas
no és extrema,
d'algunes
perquè,
famílies.
A veure,
clar,
si una residència, jo conec, val molts diners perquè es dona un servei i tu cobres 1.200 euros,
no
pots prescindir del teu sou.
Amb el teu sou no la pagues.
No la pagues, perquè és que és més del que cobres tu.
Hi ha recurs públic?
Com es fa això, llavors?
Clar, és el que us deia, que clar, els dos dies que hi cobreix l'hospital de dia, per exemple, cobreix dos dies a la setmana, la resta de dies doncs s'ha de gestionar d'una altra manera. Moltes vegades el que fan els familiars és pues, comptar amb alguna veïna. Normalment les persones grans tenen una xarxa d'anys, no?
Sí.
Perquè han viscut molts anys en el mateix lloc i moltes vegades pues, clar, mentre es pugui gestionar, que puguin estar sols encara que sigui el matí, no? D'alguna manera cobrir-ho pues, amb pues, que una veïna estigui més pendent o inclús pues, això, per hospital de dia, fins i tot per portar-los, moltes vegades compten pues, això amb algú conegut que el pugui portar, a vegades entre els familiars d'hospital de dia també
sí,
s'acompanyen.
És veritat que et passes el dia pidolant, és a dir,
clar, no. I la veïna també, quina responsabilitat, perquè la veïna també...
Deixar una persona malalta a la veïna, és que és una responsabilitat.
Clar, no. Sí.
És que,
clar, és que la vagina fins a quin punt controla que clar, no deixi obert el gas, clar, no?
Sí, no, sí, això sí, sí, tant, aquí s'han de fer canvis, o sigui, el primer que s'ha de posar és una vitroceràmica, això segur. Vull dir, nosaltres el que...
Que també t'hi pots fer mal, eh? Compte, no, també. Però, bueno, no tant com el gas.
Exacte, eh? S'ha d'intentar pues, sí, anar fent modificacions, que evidentment no sempre són fàcils, però, bueno, que s'ha d'intentar, jo sempre els dic, inclús posar una càmera, no? Igual que fas amb...
Sí, però tot això val molts diners, sí. Lorena.
A veure...
Clar, estem allà amb els 1.200 euros, eh?
Sempre estem allà al voltant dels diners.
Sí,
no?
Clar.
Perquè tot
ojalà
això
fos d'una altra
clar,
manera.
I tant, i tant.
Clar, que igual si pots posar càmeres i tot això i fer tots aquests canvis, pots pagar una persona que hi sigui, clar, no? Tant de bo, no? Perquè, sí, clar...
És bueno, avui en dia, sí, amb les aplicacions dels mòbils sí que hi ha càmeres que són més senzilletes, sí, i pots controlar des del mòbil, clar, i bueno...
És, i llavors estar a la feina i deixar un pacient en allà i dir-li un moment que me'n vaig
que
a casa
vaig corrent,
perquè el mòbil m'acaba d'avisar sí, que la sí, meva sí, mare, sí, per sí, desgràcia...
Per desgràcia anem trampejant-ho com ho podem. Jo hi tiro molt d'imaginació per intentar buscar amb el mínim de recursos possibles ajudar aquestes
sort
famílies.
Sort que fan aquesta feina,
tant,
eh?
Sort tant,
que fan aquesta feina.
Sort que hi ha en Lorenes Grau, eh?
Sí, tant, tot posant
el mèrit el tenen els familiars, eh?
I tant,
tot el mèrit és per ells.
Molt bé, Lorena.
Gràcies, Lorena.
Que tingueu bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu, gràcies.